Ràdio Vilafranca.
Amb Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca parlem i analitzem el cinema. Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem amb glamour, amb catifa vermella, perquè comencem parlant del festival potser més important que hi ha al món, que és Cannes.
Sí, sí, correcte. És el festival referència en el món i el millor festival de cinema del món i el més important del món, sens dubte.
I just ahir presentaven la programació d'aquesta propera cita.
Sí, sí, i ha sigut una fita històrica perquè per primera vegada tres pel·lícules espanyoles competiran al Festival de Cannes per la Palma d'Or.
No havia passat mai?
No havia passat mai, era la primera vegada. O sigui, així com, per exemple, és habitual que hi hagi pel·lícules americanes més de tres pel·lícules americanes o franceses a la secció oficial. A Itàlia també li ha passat que en l'última dècada, en dues ocasions, ha tingut tres pel·lícules italianes a concurs, però no havia passat mai que hi hagués hagut tres pel·lícules espanyoles que competissin per la Palma d'Or, i aquestes seran Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, ja estrenada, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que encara no s'ha estrenat, s'estrenarà el proper mes d'agost, a finals d'agost, amb Victoria Luengo i Javier Bardem, i La bola negra, la nova pel·lícula de Javier Ambrosi i Javier Calvo, directors de La llamada i creadors de la sèrie de Movistar La Messias, també competirà per la Palma d'Or, i que aquí trigarem una mica a veure-la encara, perquè s'estrenarà el 2 d'octubre, per tant encara queda una mica, però ja és un gran què que hagin aconseguit presentar la competició a Cannes.
Hi ha una absència,
sí,
en aquest trio.
Sí, sí, hi ha una absència destacada, que és la d'Albert Serra i la seva pel·lícula Out of This World, sobre les tensions entre Estats Units i Rússia durant la guerra d'Ucraïna, amb actors de Hollywood, protagonitzada per Riley Keough, neta d'Elvis Presley, i F. Murray Abraham. Doncs, bueno, finalment no es presentarà al festival, podria afegir-se a última hora, però no té pinta que s'hi hagi d'afegir. Això li obre la porta a Albert Serra a presentar-se al Festival de Venècia, a competició, perquè, bueno, sembla que amb la presència d'actors de Hollywood, doncs potser li interessa més anar a Venècia que a Sant Sebastián. I una secció oficial on també es veuran les noves pel·lícules de directors com l'americà Ira Sachs, el polonès Pavel Pawlikowski, guanyador de l'Oscar i d'ahir Cold War, el belga Lucas Dont, director de Close, l'hongarès Laszlo Nemes, guanyador de l'Oscar també, L'hijo de Saúl, el romanès Christian Mungiu, que ja va guanyar la Palma d'Or per 4 meses, 3 setmanes i 2 dies, Emmanuel Mar, el rus Andrei Sviagintsev, també nominat 2 cops a l'Oscar, Leviatán i Sin Amor, l'austríaca Marie Kretzer, directora de La emperatriz rebelde, la francesa Lea Misius, el japonès Hirokazu Koreeda, nominat a l'Oscar i guanyador de la Palma d'Or per Un assunto de família, el francès Arthur Harari, guionista d'Anatomia d'una caïda, guanyadora de l'Oscar a millor guió original, el japonès Ryusuke Hamaguchi, també guanyador de l'Oscar, Drive My Car, i l'iranià Asghar Farhadi, 2 cops guanyador de l'Oscar, Nadaríssim en una separació, i El viajante.
Quan se celebra Cannes?
Sí, del 12 al 23 de maig d'aquest any. Veurem si alguna de les pel·lícules espanyoles rasca premi. Recordem que l'any passat ja hi va haver Romeria i Cirat, i Cirat es va endur el premi del jurat ex aequo.
Ara passen gairebé 10 minuts de les 11. Anem a descobrir quines són les estrenes d'aquesta setmana. Comencem amb la més potent de totes.
Sí, Kill Bill, The Whole Bloody Affair.
Once upon a time, around the year 2003, there began a legend of bloody revenge.
Unfinished business.
Baby, you ain't kidding. That woman deserves her revenge. And we deserve to die.
You didn't think it was going to be that easy, did you?
Yeah, I kind of did.
Hi.
és Kill Bill, de Quentin Tarantino, tal i com ell la va pensar, l'hagués volgut fer, i els productors en el seu moment li van dir en farem una primera i una segona.
Sí, sí, es va haver d'adaptar als estàndards comercials. Bueno, ara Harvey Weinstein ja està a la presó, merescudament.
Era el seu productor?
Sí, correcte. I en aquell moment li va dir que havia de fer d'adaptar-se als estàndards comercials i estrenar dues parts de dues hores cadascuna. I finalment doncs, arriba el muntatge tal com Quentin Tarantino la va concebre. Ell sempre ha insistit en que Kill Bill era una sola pel·lícula, la seva quarta pel·lícula, i sempre l'ha comptat com a tal. I aquí es veu que reuneix els volums 1 i 2, elimina algunes coses que van fer que hi hagués aquella fractura entremig. Es veu que aquí, per exemple, ja no hi ha el final obert de la primera part on Bill esmenta que la filla de la nòvia segueix viva. Tampoc hi ha aquella introducció al començament de la segona part on feia resum de la història, però tot i així es veu que continua sent una absoluta espectacularitat. S'introdueix una nova seqüència d'anime on la germana de Gogo, que és aquella sicària de la Oren Ishii, que és el personatge de la Lucy Liu i que anava vestida d'adolescent d'institut, doncs bueno, la seva germana sobreviu a la matança de la Casa de les Hojas Azules i torna per venjar-se. I aquesta nova seqüència és en format anime, em sembla que són 7 minuts aproximadament de seqüència. Vull dir que aporta aquestes novetats al conjunt i segueix sent un autèntic espectacle, sens dubte. Es veu que Tarantino i Uma Thurman em sembla que ja havien provat la seqüència aquesta d'anime pel videojoc Fortnite fa uns mesos, i ara doncs la porten en aquest muntatge nou.
Quan sumen la primera i la segona amb aquesta nova?
Doncs un total de 280 minuts, o 281, que vindrien a ser unes 4 hores i mitja.
I com es projecta al cinema?
I es projecta, doncs, bueno, depèn de com l'aneu a veure, en 35 o en 70 mil·límetres, però amb una pausa, això sí, de 15 minuts perquè puguis anar al lavabo o puguis menjar alguna cosa.
Una gran experiència, t'agradi o no Tarantino, siguis fan o no de Kill Bill.
Sí, sí, segueix sent una de les... Bueno, segueix sent història del cinema d'acció i un autèntic espectacle, completament sanguinolent, s'han eliminat... Bueno, es veu que la seqüència de la matança de los 88 maníacos van passar del color al blanc i negre per evitar que els hi rebaixessin, que els hi pugessin la qualificació, i aquí ja l'han posat directament en color, tota sencera.
Zero censura.
Sí, sí, zero censura.
És el plat fort de la setmana, però hi ha més estrenes.
Sí, incontrolable, I swear.
¡Johnny D!
Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
¿Y ahora qué? ¿Quieres pasar y comer algo, John?
¡Vete a tomar por culo!
Pues encantada de conocerte.
Perdón.
Tommy, este es John. Quiere hablar contigo sobre el puesto vacante.
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano. Madre mía.
¿Sabes preparar un té decente?
¡La leche es semen!
¿Te molestan los tics y los insultos?
¿Qué tics? ¿Qué insultos? No creo que el Tourette sea el problema. El problema es que no sabemos nada del Tourette. Edúcalos.
Aquesta pel·lícula, Incontrolable, I swear, ha estat número 1 a la taquilla britànica i ha commogut a tot el país.
Sí, sí, i a més va ser una de les sorpreses de la temporada de premis perquè els BAFTA, l'actor protagonista Robert Aramayo, es va imposar a tots els altres nominats, entre els quals hi havia Leonardo DiCaprio per Una batalla tras otra, i va guanyar el BAFTA millor actor. I a més es van dur també el premi a millor actor revelació i el premi a millor càsting. Per tant, va ser una de les sorpreses de la temporada de premis, aquí encara no estava estrenada, i que narra doncs, el viatge d'aquest home amb síndrome de Tourette que, bueno, que va descobrir que amb valentia i humanitat doncs, bueno, la valentia i la humanitat podien ser més fortes que qualsevol obstacle, i fins i tot va arribar a ser nomenat, crec que, cavaller de l'Ordre de l'Imperi Britànic, insultant amb la reina involuntàriament.
No va poder evitar-ho, no? Sí, durant la cerimònia, el tràiler ho recull.
Sí, sí, sense poder-ho evitar, insultar-la involuntàriament. Però, bueno, en una pel·lícula que es veu que és molt, molt amable, que entra realment molt bé, té alguna cosa de cinema social anglès una mica en la línia de Ken Loach, però es veu que el que més recorda, sobretot, és a propostes com Pride, que és una pel·lícula que es va estrenar fa uns anys que narrava la lluita obrera i el despertar homosexual a Regne Unit, i que també va una mica en la línia de Rain Man o El discurso del rei, persones que tenen obstacles i que amb l'ajuda i la compassió de tots doncs els acaben superant, i amb un esplèndid, això sí, Robert Aramayo.
Sona pels propers Oscars?
No, perquè ja sonava pels Oscars presents.
Anteriors.
Sí, hagués entrat aquest any ja, però finalment es va quedar fora de la cursa. Però sí, va estar en la carrera per la temporada de premis fins fa poc.
I gran part de l'èxit de Carrulli és Robert Aramayo, el protagonista.
Sí, el protagonista, però es veu que el repartiment de secundaris també està molt a l'altura. L'actor Peter Mullan deia la crítica de La Vanguardia que també aporta contenció i humanitat, i que els altres secundaris reforcen el to empàtic.
Què més s'estrena?
Atrapando un monstruo.
¿Qué es lo que viste?
Un monstruo. Debajo de mi cama.
¿Y tus padres qué dicen? ¿Se creen lo de los monstruos?
Ahora sí. ¿Con esto te llega para atrapar a un monstruo?
¿Por qué piensas que cazo monstruos?
Tienes pinta de haber matado a muchos.
Aún cree en monstruos.
¿Tú eres un monstruo también, cree en ti?
Sigourney Weaver, ara la sentíem.
Sí, Sigourney Weaver, que a més aquí apareix, diuen, amb talons d'agulla no, sinó de revólver, deia la crítica del Cultural, i digna de fer-se càrrec de la mala entre parèntesis, educació de Norman Bates, protagonista de Psicosis. I aquí, Sigourney Weaver, bueno, anem a parlar de l'argument d'aquesta pel·lícula tan esbojarrada, perquè va d'una nena de 10 anys que té por del monstre que viu sota el seu llit, i quan descobreix que el seu veí és un assassí a sou professional, el contracte perquè li doni caça amb el monstre, i s'haurà d'enfrontar aquest assassí a una banda de pinxos liderats per Sigourney Weaver i assumir que a vegades els monstres doncs existeixen de veritat.
I l'assassí a sou és Mads Mikkelsen.
L'assassí a sou és Mads Mikkelsen.
Quin duet.
Sí, que aquí sembla que encarni com una mena de versió de John Wick, perquè la llista de referències d'aquesta pel·lícula deien les crítiques que era com si algú pre de trash, o sigui, de lo que és cinema d'usar i tirar, camp, que seria l'exagerat com una forma d'humor homosexual, glam, kitsch i algun altre anglicisme que no recordo ara, li pogués passar pel cap combinar León el professional de Luc Besson, Matilda de Roald Dahl i l'adaptació de Danny DeVito,
i la
saga de John Wick amb El conte infantil Donde viven los monstruos de Maurice Sendak. I tot això ha passat pel filtre de l'estètica de Jean-Pierre Genet, que és el director de Méliès, o sigui que prepareu-vos. Vull dir, una pel·lícula lisèrgica, esbojarrada, però que això sí, es veu que, bueno, que es supera les expectatives més boges de l'espectador i fins i tot de l'aficionat a l'extravagant.
Hem destacat Sigourney Weaver, Mads Mikkelsen, però la nena, Sophie Sloane, no es queda enrere. Es veu que fan un molt bon trio i que està a l'alçada dels altres dos grans.
Sí, en general es veu que el repartiment està molt a l'altura en aquesta pel·lícula que dirigeix Brian Fuller, que era creador de sèries com Hannibal o American Gods.
I amb una decoració, ja ho dic a partir del tràiler, que són 2 minutets, que t'enganxa, que també és molt protagonista.
Sí, i tant.
Tenim una altra estrena.
Buena suerte, pásalo bien, no mueras.
¡Esto no es un robo! ¡Vengo del futuro! ¡Y todo esto! Va a acabar muy mal. Vengo de un futuro muy siniestro. Estoy aquí para arreglarlo. ¿Es que nadie está escuchándome?
¡Pareces un vagabundo!
No soy un vagabundo, vengo de una pesadilla apocalíptica. ¡Esto es la hostia, lo más fashion! Lo que nos espera no tiene nada que ver con la realidad.
¿Una IA? Pero eso no existe ya.
Pues
puede ser mucho peor, cielo.
¿Quién va a unirse a mí? ¿Quién quiere salvar el futuro? ¡La revolución comienza esta noche!
Al final del tràiler diu: esta noche va ser rara de cojones. I a mi em sembla que el que és rar de nassos és la pel·lícula. Sí. És molt esbojarrada.
Sí, és molt esbojarrada, però és la nova pel·lícula del director de pel·lícules com The Ring, Pirates del Caribe o Rango, que era aquella pel·lícula amb un llangardaix a qui posava veu Johnny Depp.
Poca broma.
Sí, o sigui que poca broma. I que fa la seva primera pel·lícula en gairebé 10 anys, perquè l'últim que havia fet havia sigut una de terror que es deia La cura del bienestar, amb un Sam Rockwell que interpreta un home vingut del futur que es veu que entra dintre d'un diner proclamant que l'apocalipsi s'apropa i ha de reunir un grup de gent que no té cap mena d'experiència per liderar una missió suïcida i evitar l'apocalipsi. Diuen que és una pel·lícula que té possibilitats de convertir-se en pel·lícula de culte. Espectacular, Sam Rockwell, que es nota que es veu que s'està passant pipa. I que, bueno, que al final potser el guió acaba cedint una mica al caos, però que en general les escenes d'acció estan molt a l'altura i que ens planteja un debat molt interessant, que si realment estem alimentant amb entusiasme alguna cosa que ens acabarà substituint, com podria ser la intel·ligència artificial.
La IA, no? Fa sí, pensar sí. Què estem fent, no? Aquest paper que juga la IA i les xarxes també.
Sí, sí, es veu que és una pel·li completament tecnòfoba i amb sàtira social.
La defineixen així, i em sembla bona, pel·lícula kamikaze que bombardeja l'espectador amb diferents idees.
Sí, sí, això sí, molt llarga, són 2 hores i quart, gairebé.
Ai.
Coproducció entre Alemanya i Estats Units, va tenir la seva estrena al Festival de Berlín. Però sí, sí, es veu que juga tota l'estona al frenesí i que el bombardeig és constant.
I anem per la penúltima estrena que volem recomanar?
Sí, La bona hija.
¿Te mola?
¿A ti?
Me flipa.
Primer de tot, la porta, sempre estaran tancades les dues, d'acord? Després, la puntualitat, molt important.
¿Qué tal está tu madre?
¿Y tu padre?
¿Nerviosa?
Sí.
Y un poco también.
Vas a estar un tiempo sin ver a papá.
¿Y me dejáis solo, tía?
El juez ha decidido que no haya más puntos de encuentro. Tia.
Tu saps per què es van separar els teus pares?
Discutíem molt.
Parla'ns de La buena hija.
Doncs, és una pel·lícula sobre una adolescent que se'n va viure a casa de la seva àvia després de que separin els seus pares. Però ella el que vol és estar més temps amb el seu pare, que és un artista habitual a qui admira i idolatra. Però resulta que aquest home, recorria a la violència de gènere contra la seva mare i ella no comença a descobrir el monstre que és el seu pare fins que no passa més temps amb ell. Llavors, va guanyar 3 premis al festival Tallinn Black Night Film Festival, que se celebra a Estònia, millor pel·lícula, millor actriu i premi del públic. Es va presentar a competició fa no res, el mes passat, al Festival de Màlaga, va ser la pel·lícula de Cloenda Aldà, i és la segona pel·lícula d'una directora catalana que es diu Júlia de Paz Solvas, que havia fet una pel·lícula que es deia Ama i una sèrie que es diu Querer, de Movistar, i aquí adapta un curt que va fer que es diu Arta. En aquesta pel·lícula, on aquí es veu que sobresurt, és Julián Villagrán, que es veu que presenta la seva candidatura al Goya a millor actor secundari, i que mostra el tema de la violència domèstica des del punt de vista de la filla, i on la directora justament ha preferit no desenvolupar gaire el personatge de la mare, mostrar més el cantó del pare.
diu Fotogrames que és una pel·lícula per a aquells espectadors que busquen un tractament adult de temes de qüestions complexes. I l'última estrena que recomanem?
Espejos número 3.
Hello, mama. Betty, was soll das denn?
Was denn?
Das da.
Sie kommt gleich.
Hem fet un gir de 360 graus respecte a Kill Bill, amb la qual començàvem.
Sí, aquí ens centrem en una proposta molt més autoral d'aquelles que només arriben a sales de versió original, d'un director alemany de renom, Christian Petzold, director de El Cielo Rojo, amb la qual va guanyar el Gran Premi del Jurat a la Berlinale, o Bàrbara, o Ondina, un amor para siempre, doncs aquí ens explica la història d'una estudiant de música que té un accident gairebé mortal del qual se salva miraculosament. Mor la seva parella, però no sembla que li importi massa, i és acollida per la família que la salva del sinistre i que justament amaga un secret familiar i al començament doncs la miren una mica malament. Però bé, es veu que les crítiques són molt, molt positives. Es destaca que el millor és la interpretació de l'actriu Paula Behr, que ja és un habitual del director. L'atmosfera entre enigmàtica i densa. Es diu que el pitjor és que potser acabi sent una pel·lícula menor dintre del cine de Petzold, que per una banda el Fotogrames ho deia i després el periòdico deia que no era ni molt menys una pel·lícula menor. Però sí, es destaca que això, que hi ha molt bones interpretacions del quartet d'actors i que és una magnífica faula sobre la pèrdua.
Posem data a algunes d'aquestes estrenes, el Kubrick i a l'Assassí, i mirem la cartellera vilafranquina.
Sí, doncs Kill Bill, The Whole Bloody Affair, ja està confirmada a partir del divendres que ve dia 17 d'abril al cinema Kubrick. Seria un sol passi perquè la pel·lícula és llarga. Després,
a quina hora us hi posaríeu?
A les 6 de la tarda, aproximadament, encara ho hem d'acabar de parlar.
Acabar d'afinar, eh?
Sí. Incontrolable Eyesuer ja està confirmada, també. No està confirmada, però la idea seria entrar-la a l'Assassí a partir del divendres 1 de maig, aproximadament. Després, La Buena Hija ja està confirmada, ja la teniu en cartellera des d'avui mateix a la sala Assassí d'estrena en castellà i de cap de setmana. I després Espejos número 3 tampoc està confirmada, però sí que la farem segur de dijous divendres a la sala Assassí.
És Assassí 100%.
Sí, és sí, pel·li de cineclub 100%. I res, us esperem avui a les 9 a la sessió i última sessió de La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes, guanyadora de les seccions Art en Regard a Cannes l'any passat i nominada a millor pel·li iberoamericana als Goya. Després, al cap de setmana, us esperem amb La Buena Hija, també a la sessió de cap de setmana. I al Kubrick us esperem amb Super Mario Galaxy, la pel·lícula, que continuem una setmana més. Després us esperem també en Proyecto Salvación amb Ryan Gosling, el blockbuster de la temporada, i dilluns amb l'òpera Turandot, en diferit des de Viena i amb Jonas Kaufman.
Si et sembla, que acabem felicitant l'Alejandra Ruiz, que ha guanyat la travessa dels Oscars 2026 de Cineclub Vilafranca, una travessa participada amb 700 persones, 700 butlletes.
Sí, correcte. Crec que hi va haver més de 40 finalistes. Per tant, enhorabona, Alejandra, i esperem que gaudeixis dels premis de la travessa i del teu any com a sòcia.
Segur que sí, la veureu sovint. Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 12:45 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa. Aquest cap de setmana Vilafranca viurà una trobada d'àligues històriques. L'esdeveniment reunirà 10 figures d'àliga procedents d'arreu de Catalunya, totes elles destacades per la seva antiguitat, simbolisme i arrelament dins de la cultura popular. La cita té lloc demà dissabte i s'emmarca dins els actes commemoratius del centenari de l'àliga de Vilafranca. L'acte començarà a la plaça Jaume I, on les àligues estaran exposades perquè el públic pugui contemplar de prop la riquesa artística i els detalls de cada peça. A 6:45 de la tarda de demà, totes les àligues iniciaran una cerca vila conjunta pels carrers de Vilafranca, des de la plaça Jaume I, passant per la plaça de l'Oli, Vall del Castell, Constitució, seguint pel carrer de la Parellada, Rambla de Nostra Senyora, carrer de Sant Joan, i arribant a la plaça de la Vila. Allà tindrà lloc els balls de lluïment, en què cada àliga mostrarà la seva coreografia pròpia. La trobada comptarà amb la participació de l'àliga de Lleida, l'àliga de Cervera, l'àliga d'Igualada, l'àliga de Barcelona, la de la Bisbal de l'Empordà, considerada la més antiga de Catalunya, i també les àligues de Reus, Agramunt, Tarragona i de Girona. I Gelida celebra una Setmana Santa marcada per la tradició i la cultura popular. Gelida ha viscut una intensa Setmana Santa del 2026 amb una programació que ha combinat tradició i cultura popular, omplint els carrers i els espais del municipi d'activitat i participació. Els actes van començar divendres sant amb el Via Crucis pel centre del poble, mentre que dissabte es va celebrar la Vetlla Pasqual a l'església parroquial de Sant Pere. Diumenge de Pasqua va destacar per les caramelles a càrrec de les Barroca Sagna i la Coral Artesans, que van recórrer els carrers del municipi, així com també per la Missa de Resurrecció. La programació es va cloure el dilluns de Pasqua amb una cercavila dels festoners de Gelida, la missa d'honor a la Mare de Déu de la Salut amb repartiment del pa beneït i la festa d'homenatge a la bellesa, organitzada per les Barroca Sagna. L'acte va comptar amb la participació de diverses entitats culturals del municipi i amb un obsequi de l'Ajuntament adreçat a la gent gran. I d'altra banda, la Bisbal del Penedès acull una diada castellera i la botifarrada dels bous. La colla castellera de la Bisbal del Penedès, Els Bous, organitza aquest dissabte una jornada de cultura popular amb una diada castellera in memoriam i una nova edició de la botifarrada. La diada començarà a les 12 del migdia a la plaça de l'Església, mentre que a les 2 de la tarda tindrà lloc la botifarrada popular de la Fassina. L'activitat és oberta a tothom, inclou opcions veganes i per persones celíaques. Els tiquets es poden comprar anticipadament al forn de les Escales i a l'Agrobert, i també local d'assaig en el cas dels socis. Des de l'organització es convida la ciutadania a participar en una jornada festiva que posa en valor la tradició castellera i la convivència al municipi de la Bisbal. I parlem de més activitat per aquest cap de setmana, una marxa BTT no competitiva Locamúnia. De les 8 del matí fins a la 1 del migdia, el Club Ciclista de Castellví de la Marca organitza la 10a edició de la Locamúnia, una marxa de BTT no competitiva pensada per gaudir del ciclisme de muntanya, l'esport i la natura en un entorn espectacular. La cita comptarà amb dos recorreguts adaptats a diferents nivells perquè cada participant pugui viure l'experiència al seu ritme. El circuit llarg de 42 km i 1.200 metres de desnivell positiu està pensat per ciclistes amb experiència que busquen un repte físic i una jornada intensa de BTT. El circuit curt serà de 24 km i 700 metres de desnivell positiu, un recorregut més assequible, però igualment atractiu, ideal per gaudir de la BTT, del paisatge i els corriols sense renunciar a l'emoció. Les inscripcions es poden fer a l'adreça www.wetwins.com.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Divendres ens agrada acabar la setmana difonent el patrimoni de les nostres comarques de la mà de la secció Territori Penedès. Avui anirem al nucli antic de Castellet i la Gornal per descobrir els oficis i les tradicions dels veïns i veïnes del municipi.
Territori Penedès.
A partir d'un conjunt d'escultures, obra de l'artista Lluís Safrilla, el projecte Castellet Encantat ens mostra l'antic nucli de Castellet i posa en valor diversos oficis i activitats humanes relacionades amb el municipi de Castellet i la Gornal. L'escenografia Els Picapedrers deixa testimoni del passat d'aquest espai com a antiga pedrera. En diversos punts del poble es troben els traginers de Fogots, una rècula de rucs que anaven a buscar llenya per al forn de pa, les mestresses, dues veïnes que es troben a l'entrada del forn, al marge dels oficis, un conjunt costumista amb personatges i oficis del poble, com el capellà, l'escolà o el carter, i el forn, representat en un mural amb escenes quotidianes del forn de pa. Inspirat en les tradicionals rajoles catalanes d'antics oficis, al costat de l'església trobem l'anell de Moebius. En el que en 12 imatges corresponents als 12 mesos de l'any s'explica l'evolució dels treballs que es porten a terme a les vinyes. Al costat d'aquesta instal·lació trobem una última escultura, la figura d'una Penèlope que representa que està esperant Ulisses i que ve a simbolitzar el paper de la dona a la cultura mediterrània, destacant la importància de la dona en la societat actual excessivament masculina.
Territori Penedès.
Right. Hola, sóc en Josep Anton Pérez, sóc tècnic en patrimoni cultural de tria de serveis culturals i avui parlarem d'un producte molt concret que es diu Castellet Encantat i que té com a objectiu dinamitzar una visita al poble antic de Castellet i l'Arenal. Bé, doncs aquesta ruta està concebuda per conèixer el centre, els elements patrimonials culturals de Castellet, però també es fa a partir d'una sèrie d'escultures fetes contemporànies, obres de Lluís Zofrilla, que estan disseminades per tot el nucli i que aquesta va ser la base a partir de la qual es va concebre una ruta teatralitzada. És a dir, que no només és una visita per conèixer el patrimoni arquitectònic, el patrimoni natural, que és molt interessant, sinó que aquestes escultures el que fan és ajudar a interpretar tant el patrimoni intangible de Castellet, no? la seva memòria històrica, a través de totes aquestes figures que va fer aquest autor, el Lluís Zofrilla. Castellet és un poblet que està configurat amb un turonet, a dalt del qual hi ha una peça molt destacada del patrimoni arquitectònic, que és el castell de Castellet, i a la seva església d'origen romànic. I, a més, que des d'aquest espai s'albirà el pantà de Castellet, que actualment forma part del Parc del Foix, un parc de més de 3.000 hectàrees, que configura un paisatge molt interessant, ja que és un dels pocs espais que tenien el Penedès amb una zona humida, no? Una zona humida que dona l'oportunitat de gaudir de vegetació de ribera, no? O de veure una fauna que no és habitual al Penedès, com poden ser veure martiners, veure cegonyes, veure ànecs de colver, no? I si t'apropes més, doncs, tortugues de rierol. És a dir, uns ambients ecològics molt, molt destacats, molt originals en el context penedescent. Bé, doncs la raó de ser de Castellet és el seu castell, no? D'aquí el nom, el topònim. Un castell que ha quedat del segle X, que forma part de la marca hispànica d'aquest moment històric i que és un dels castells que està ubicat més al sud del Penedès, no? Controlant una via de pas molt important, com era el que després seria la Via Augusta, no? La primera, una de les vies molt, molt destacades que travessen el Penedès. Està amb el meandre del riu Foix, en la qual cosa també està controlant el riu que s'obre camí per les últimes muntanyes abans d'arribar al mar, per tant, està en un punt estratègic i amb una de les portes d'entrada des del sud al Penedès, no? Aquest seria l'origen del castell. Ràpidament també apareix la peça de l'església romànica, que ja està citada, documentada al segle XII, no? I per tant, tenint un enclavament fortalesa, aquest castell, aquesta església, que com a altres espais del Penedès, configura un nou espai a partir del qual la gent, la població, es comença a assentar i desenvolupa primer població amb aquest petit turó i després es dissemina al voltant, no? Localitzant les poblacions diverses que han arribat als nostres dies. No?
Doncs jo sóc la Neus, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Castell de Gornal. És un servei del programa tècnic de turisme compartit del Consorci de Promoció Turística, és a dir, que estem a diferents municipis, entre d'aquests, doncs, Castell de Gornal és un dels que treballem la promoció i planificació turística. Doncs la proposta turística de visites teatralitzades al Castellet Encantat neix de que es va crear primer una proposta artística en el nucli de Castellet. El nucli de Castellet és un nucli amb estètica medieval i es van situar 7 escultures que anomenem Castellet Encantat, que ens signifiquen o ens exposen una mica situacions de la vida quotidiana de segles passats a través de diferents escultures que ens parlen d'oficis i la vida quotidiana. Llavors, la idea va sorgir de posar vivència, no? Crear una experiència amb aquestes escultures, amb una visita que és protagonitzada per la Carmeta, una senyora vestida d'època, que acull els visitants i els hi va explicant diferents anècdotes i curiositats recorrent les diferents escultures. Les visites fa 3 anys que les fem i les escultures sí que ja fa més temps que estan instal·lades al nucli de Castellet, però sí que la rebuda i l'acollida per part dels visitants sempre ha sigut molt positiva i ha anat increixent i cada vegada doncs, rebem més visitants i la veritat que la resposta està sent molt positiva. Així que podríem dir que de moment no tenim un perill, sí que el repte potser seria intentar seguir actualitzant i fent més propostes que puguin explicar la història d'aquestes escultures i del projecte Castellet Encantat, no deixant-lo, un cop consolidades les visites, doncs seguir fent noves propostes i noves dinàmiques que puguin doncs, explicar la història. Crec que és important recordar la memòria històrica del territori, no? I fer-ho a través d'aquesta proposta que són aquestes escultures i a la vegada complementant amb la visita, doncs és una manera de que quan el visitant visita el nucli de Castellet, que és un lloc molt visitat i que reben visitants cada dia, podríem dir, doncs que puguin també entendre una mica com s'ha arribat al punt actual a nivell de l'estètica del municipi, quina ha sigut la seva història, quina és la trajectòria per arribar al punt en què ens trobem ara. Llavors, aquest vincle amb la memòria històrica a través de les escultures o de l'experiència aquesta més immersiva que són les visites, crec que és el que ho fa com especial i únic. Parlant dels protagonistes d'aquesta proposta, m'agradaria destacar que totes les escultures situades en el nucli de Castellet han estat s'han inspirat en persones reals, veïns i veïnes del municipi, que van ser seleccionats per poder representar-los en aquestes escultures. És a dir, que quan els veïns i veïnes s'apropen al poble i veuen unes senyores, que són unes escultures que estan davant de l'antic forn de Castellet, que era una cooperativa, comprant el pa, no? L'escultura simbolitza això, doncs són dones reals del poble. I aquest vincle entre els veïns i veïnes i les escultures doncs, també fa que s'ho puguin sentir el projecte més seu, i crec que és una de les coses que ho caracteritza i que pot fer-ho més especial.
Bé, doncs, com deien, l'artista que va treballar a Castellet va configurar una sèrie d'escultures figuratives, naturalistes, fetes amb materials moderns, i que a través de la il·lustració descriptiva, a través de realisme, doncs va presentant en llocs molt estratègics d'aquesta passejada que es proposa, no? El Castellet Encantat, una sèrie d'elements que ha recuperat perquè a vegades ha treballat en llocs que estaven degradats i que ara formen part del patrimoni, una sèrie d'escenes que permeten que amb aquesta ruta que es pot fer del Castellet Encantat es pot fer lliurement i conèixer totes aquestes peces i es pot fer també a través d'una ruta teatralitzada on un personatge que va viure a mitjans del segle XX et va explicar la realitat del que era el que podia ser un poble tradicional de mitjans del segle XX aquí al Penedès. I la ruta, per exemple, doncs, comença amb una pedrera que estava abandonada i que a través de l'actuació d'aquest artista que va representar uns picapedrers permet entendre el funcionament d'una pedrera, no? Les diferents parts del procés d'arrencar la roca i posant-les valor perquè pugui ser utilitzada per després fer cases, per restaurar esglésies o pels diferents usos que coneixien d'aquella pedrera. De la mateixa manera, arribant a punts, doncs, recuperem, parlem de, com dèiem, de memòria tradicional del poble, no? Hi ha un espai on es parla dels fogotaires, aquells que es dedicaven a anar al bosc a recollir branquillons, diferents elements vegetals i feien un feix que després servien per fer anar els forns, per fer pa o els forns de calç, no? L'ofici de fogotaire, no? Amb els rucs que portaven les càrregues, no? Això també està representat per aquest artista, no? Després hi ha des de diferents oficis representats amb un marge, on veiem com els traginers portaven botes de vi en relació a la nostra cultura del vi, no? Com les dones baixaven al riu a rentar, no? I tot una mica com que vas pujant i la talaia cada vegada és més agradable, vas descobrint diferents espais del Penedès, a banda del territori de vinya, doncs la girada de l'Arbós, que es veu des d'allà i permet també apreciar-la, o fins i tot de manera molt subtil s'introdueixen mites mediterranis, com pot ser el de Penèlope i Ulisses, no? Que també va representar aquest artista. I per mi és tot allò que trobem, no? La societat de Castellà, que es permet parlar de lloc de reunió, d'esbarjo, de la pagesia tradicional, de què es feia, de com la gent dedicava les seves hores d'oci amb una població rural. En definitiva, molts detalls que configuren una ruta que no només es remunta a l'època medieval, al castell i a l'església, que és molt destacat i té una gran presència urbana actualment, sinó aquestes realitats més populars d'èpoques més recents, però que ja són absolutament desaparegudes, i que aquesta obra també ha sabut reivindicar i que la ruta recull molt bé, no? Clar, ja la història de Castellet ha estat molt llarga, si es remunten al començament, a l'època medieval, tenim personatges de la família Castellet, perquè tenien aquest cognom, eh? Normalment la noblesa en època medieval agafava el nom del lloc on era, i en la nissaga Castellet, que són dels primers que van gestionar, diguem-ne, o van ser la noblesa que tenia el castell, hi ha alguns personatges realment interessants, com podien ser Bertran, no? Un de la nissaga, que es deia Bertran de Castellet. Normalment era molt, aquest nom és molt repetit a la història del castell, perquè Bertran de Castellet és un nom que s'anava succeint, però hi ha un que era un personatge rellevant, que va arribar a ser la mà dreta d'un dels contes reis de Catalunya i Aragó, de Ramon Berenguer IV, i que va tenir un poder molt destacat en el context de que era el territori que podria anomenar Catalunya d'aquella època, no? I també tenim alguns personatges, fins i tot un anterior, Uller de Castellet, no? Que es troben que en època medieval els senyors no aprenien a llegir ni a escriure, i aquest concretament apareix com una persona erudita que gràcies a que sabia escriure i llegir va guanyar diferents plets contra diferents monestirs, no? Que sempre en època medieval hi havia la necessitat de guanyar terres, no? De tenir propietats, i això significava moltes vegades plets entre senyors o entre monestirs i senyors, i en aquest cas es troben que aquest personatge que sabia llegir i escriure va guanyar moltes terres, no a través de l'espasa, sinó a través de l'escriptura, la qual cosa, en aquest context, no deixa de ser una anècdota curiosa.
En la culminació de la visita, l'última escultura és l'anell de Moebius, que està situat a la part més alta del poble de Castellet, que, com bé alguns ja sabreu, és un poble que és un carrer que fa o pujada o baixada, depèn com tu miris. Llavors, a la part de la tot hi trobem el castell i l'església, i just en aquell punt, que és un punt de mirador molt interessant, i tenim per una altra banda hi tenim el Miravinya Moebius, que és un mirador que per un costat podem observar el parc del Foix i el pantà de Foix, i per altra banda podem observar tota la plana del Penedès i el seu paisatge de vinyes que caracteritza el nostre territori. Doncs en aquest punt hi trobem l'última escultura, que és l'anell de Moebius, com comentava, que crec que és especial i em fa especial il·lusió, no? Doncs crec que és un dels elements més interessants perquè ens explica els 12 mesos del cicle de la vinya a través de diferents imatges fetes, inspirades amb rajola catalana, no? I amb uns vitralls que, bueno, s'ha de veure, no? Perquè és difícil d'explicar, però és un anell infinit que no s'acaba mai, no? Com és el cicle de la vinya, i a les 12 vinyetes doncs mostren els diferents mesos de l'any com es troba la vinya en aquell moment, no? En el moment d'esporgar, el moment de collir. Però el que ho fa encara més especial és que si et situes dins de l'anell i tu observes les diferents imatges, el paisatge està inspirat en el que trobem a la realitat. És a dir, que en la vinyeta que hi veiem representat Montserrat, si mirem darrere dels vitralls, veiem Montserrat en el paisatge. Llavors crec que és un dels elements que em fa més especial il·lusió doncs, explicar i que crec que és important de conèixer de primera veu i que quan hi vas ho pots observar, però que amb la visita doncs, entens molt més bé per què està construït, per què està situat en aquell punt i què és el que ens vol transmetre. Doncs una de les coses que més m'agrada és quan es fa la visita teatralitzada, que la protagonista, la Carmeta, doncs, interactua amb el públic, no?, i ho fa molt vivencial, és que les escultures, que són una simple escultura a primera vista, doncs sembla que pugui ser real, no?, i que de la forma que s'interactua la protagonista amb les escultures i com els visitants doncs, també poden entrar dins d'aquesta experiència, no?, sobretot els més petits, per exemple, doncs és molt curiós com interactuen, no?, doncs hi ha uns traginers, per exemple, hi ha uns rucs, no?, que són traginers que estan just darrere del forn de pa, que eren els que portaven el pa als diferents pobles del municipi de Castellet-la-Gornal. Doncs els més petits s'apropen doncs, al ruc i s'hi fan fotos i sembla, no?, que siguin, com que són de mida real, doncs sembla que siguin reals, no? I llavors això crec que realment ho fa com una experiència, la veritat, que única.
Bé, la passejada per la ruta de Castellet Encantat val la pena per tots aquests elements que hem definit, no?, perquè l'espai des del punt de vista geogràfic doncs, significa una talaia del Penedès, per tota aquesta riquesa natural que hem comentat que aporta avui un espai protegit, un espai natural com és el Parc del Foix, i jo crec que també la ruta quan es fa comentada, quan es fa teatralitzada amb aquest personatge que és una senyora de meitat del segle XX que va recorrent els carrers, que va saludant els seus veïns i que va portant petites històries populars, es parlen del territori, es parlen de la manera de fer amb un passat molt, molt, molt recent, però que, com deien, ja s'ha perdut, i que fa valorar el patrimoni i fa valorar també la nostra memòria local, no?, de com podia ser, en aquest cas, un poble rural típic de meitat del segle XX al Penedès. Com a recomanació final, i ja que hem parlat del castell de Castellet, podem citar o podem recomanar el castell de Castellvill de la Marca, perquè té característiques molt semblants i la mateixa raó de ser del naixement del castell de Castellet, no? Està a la banda oposada de la depressió del Penedès, no? Tancant aquest passadís natural, amb una part està Castellet, a l'altra Castellvill, que són com els dos guardians d'època medieval que cobrien aquesta frontera sud del que era el Penedès amb aquesta època que és quan naixien els nostres pobles, el segle X, el segle XI. Per tant, també té molt interès des del punt de vista històric, natural, i val la pena conèixer-lo.
Si algú em pregunta doncs, per què visitar Castellet o per què viure l'experiència de la visita teatralitzada que estic encantat, doncs jo li diria que crec que és una manera de com s'ha mencionat, no?, de descobrir la memòria històrica, d'entrar dins de la història, que sigui una experiència totalment vivencial i única, que ens apropa realment al territori i al patrimoni històric i a la vegada doncs, ens ajuda a interpretar el paisatge, a entendre la natura i el paisatge del Parc del Foix i el Pantà de Foix que ens acompanya durant tot el recorregut, a la vegada de que entrant al poble de Castellet, doncs és un poble medieval, no?, que ens atrau molt i que doncs et sents molt immersiu dins de l'experiència. I per recomanar alguna cosa una mica diferent, deixant de banda el patrimoni històric, no?, doncs potser ens podem endinsar més en el que és el patrimoni natural, que també el municipi de Castellet de la Gornal doncs, es caracteritza per una riquesa a nivell de paisatge i territori, ja que estem dins el Parc del Foix i tenim el Pantà de Foix. Doncs des de l'Ajuntament, des de Turisme, s'ha creat una proposta que és la Ruta dels Cellers, que és una ruta que recorre els diferents cellers que tenim en el municipi, que es pot fer a peu o en bicicleta i que doncs, s'està treballant perquè estigui senyalitzada, perquè tingui una mica de proposta complementària, perquè al llarg de la ruta doncs, tu puguis anar vivint una experiència i fent un aprenentatge del territori i a la vegada puguis visitar els diferents cellers que estan situats al municipi de Castellet, així que seria una d'aquestes les propostes.
Si podem sempre, i més els divendres, esgarrapem un parell de minutets per acabar amb música, de bon rotllo i acomiadar aquestes 3 hores de Penedès en xarxa i tancar la setmana. Gràcies per acompanyar-nos, que gaudiu del cap de setmana. Recordeu que diumenge baixen les temperatures, potser plourà, amb pols d'aquesta seca que embruta i comencem la setmana amb fred. Tot i això, només és el temps. Gaudiu i molt del vostre cap de setmana i us esperem dilluns a les 9 i 6.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.